els podcasts de Ràdio Estel. Va de vi amb Eva Vicens. Va de vi amb Eva Vicens.
Va, que avui és un dia de celebració i per això avancem la nostra secció de vi gastronomia perquè ja tenim la taula parada. Eva Vicens, com estàs? Què et sembla aquesta taula que t'hem posat i aquest embalat?
Estem així com amb una celebració. Felicitats a tots.
Moltes gràcies. Felicitats a tu també,
bueno,
per formar part del
matí. Fa menys de 400, però vaja, contenta de sumar-hi.
Directora de Badaví, ja sabeu que està amb nosaltres els divendres. A veure, avui ens portes una d'aquelles històries, podríem dir, singulars del món del vi, que és la de Jean León, que aquest 2023, és que clar, està d'aniversari també.
Exactament. Estan celebrant els 60 anys que es va crear el celler, un celler Penedès, que ja no és la història en si del celler, que n'hi ha molts, o sigui, no és que sigui una història diferent d'altres, sinó és el fet de que aquest senyor, venint de Santander, passant per Barcelona, va acabar fent-se molt famós i molt conegut a Hollywood,
sí,
i codejant-se amb gent de realment amb polítics, amb actors de primera línia i molt importants. Marilyn Monroe, per exemple.
Per exemple, eh? Ara ho repassarem. Clar, Jean León són vins de denominació d'origen Penedès. Ara redescobrirem la vida d'aquesta persona que va triomfar a Hollywood i ho farem de la mà, com bé deies, de Martí Gironell, que és autor de La força del destí, que és Premi Ramon Llull 2018. Però abans, com són aquests vins?
Són vins, curiosament, que ell va voler fer molt similars als vins de França. Se va emmirallar en Bordeus, perquè en aquella època estem parlant de finals dels 60, primers dels 70. Ell el que pensa és que els vins, els millors del món, vindrien a fer-se a França, a la zona de Bordeus. I llavors el que fa, curiosament, és anar-se'n amb el seu enòleg cap a França, els agafa sarments, i dels sarments els porta cap aquí i planta Cabernet Sauvignon, que en aquella època aquí a nivell català no era massa habitual, Cabernet Franc, i es decideix a fer vins catalans amb seu al Penedès, però que són vins que ella pensa per als seus clients de Hollywood.
Uau!
Sí, i són vins llavors això, vins negres amb molt de cos i que tenen una singularitat interessant, que és que justament és això, que fan un canvi o marquen un canvi a nivell Penedès i, a més, fan una projecció internacional tremenda.
Va, doncs ara sí que ho tenim tot, eh? Per redescobrir la figura de Jean León, que en realitat es deia Ceferino Carrión.
Sí, senyor, que no sé exactament el nom més sexy del món, però vaja, el
és
nom original
curiós.
És aquest. Sí,
mira,
sí.
Ja tenim el Martí Gironell, que ens està escoltant, periodista i novel·lista, com dèiem, autor de La força del destí, novel·la del 2018, guanyadora del Premi Ramon Llull, que relata justament la vida de pel·lícula de Jean León. Martí, què tal? Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, Mercè, bon dia, Eva, bon dia a tothom, i per molts anys jo m'afegeixo a totes aquestes celebracions que hi ha avui a l'antena, eh?
Sí, Déu-n'hi-do, eh? Ostres, és que és el dia escaient, no? També per parlar de la figura de Jean León.
Està bé, i que puguem brindar amb un Jean León encara ho reconeix més, no?
Mira, fantàstic, rodó.
Exacte. Ara que ho deies, escolta, encara anava més carregat, pobre home, es deia Ángel Ceferino Carrión Madrazo.
Mare meva!
Ai!
Mare meva, això per triomfar a Hollywood, que us imagineu una pel·lícula que es digui així?
Exacte. No, ràpidament li havies de buscar un pseudònim, evidentment, i llavors a Jean León se li escau, però vaja,
Molt bé. Mirava molt a França, això ho dèiem ara també amb els vins, o sigui que aquest Jean, no?, vindria a ser un...
És que té molt a veure, jo ho explico la novel·la, perquè després de parlar amb diversa gent, de llegir diverses coses, vaig entendre que ell tenia aquesta fascinació amb França perquè ell se'n va d'aquella Espanya postfranquista.
Ostres, ara diria que l'hem... Mira, a veure si el podem recuperar.
Exacte.
El
país, o sigui, França...
Martí, fem una cosa, perquè l'estem perdent. El tornem a trucar, a veure si podem recuperar la connexió amb el Martí Gironell, que justament ens estava explicant, no?, aquesta figura interessantíssima de Jean León.
L'origen.
Amb aquesta vida fascinant, no?, d'on va sortir tot.
Va ser molt curiós, perquè quan ell presenta el llibre, la primera reflexió que fa en veu alta és com pot ser que una figura d'aquestes característiques no se li hagi donat la difusió que té, no?, una persona que fa aquest salt a les Amèriques i triomfa absolutament.
I clar, la resposta, Martí, Martí Gironell, ara sí que tenim...
Ara sí.
Quina va ser, no? Ara que ens estava explicant la Eva, no? De com pot ser que una figura com la de Jean León no se l'hagi donat la importància que té.
A veure, aquesta era una pregunta que em feien molts periodistes quan vaig publicar la novel·la i que em continuen fent, i jo sempre dono la mateixa resposta, de dir, jo tan bon punt vaig conèixer aquesta història, m'hi vaig tirar de cap perquè la vaig trobar sensacional, o sigui, un home fet a si mateix, un home que tenia molt clar els seus somnis, les seves intencions, les seves iniciatives, i que el que va fer, senzillament, va ser: jo vull tirar endavant els meus somnis, ho faré tocant de peus a terra, i vull fer-ho allà on m'han dit que els somnis són possibles. Ei, si te'ls treballes, si penques de debò, llavors se'n va anar...
El somni americà, no?
Exacte, i va passar el que va passar. Clar, quan et trobes amb un material d'aquests, jo conec moltes persones que abans que jo m'havien dit sí, ja coneixia la història de Jean León i tal, però, bueno, pel que sigui, doncs sempre l'acabes arraconant. Jo, pel que sigui, m'hi vaig tirar de cap i la vaig trobar una història sensacional que encara a dia d'avui n'estic parlant, no només avui amb vosaltres, sinó fa just una setmana fent clubs de lectura de biblioteques que ja sabeu que tenen aquesta capacitat de donar una segona vida als llibres, no? Més enllà de les llibreries, i clar, et permet doncs aprofundir molt més en la seva història, en aquesta història d'un emprenedor que en aquella època, com bé apuntava l'Eva, doncs decideix anar als xateaux francesos a buscar esqueixos de vins que aquí no es feien, tirant-se en contra tota la comarca del Penedès, que evidentment no eren vins de la zona, i això doncs li provocarà tot un daltabaix, que després, curiosament, tots els del Penedès acabaran arrencant el que tenien en els camps i plantant el que havia marcat tendència Jean León amb aquests vins de finca, aquests vins que, com deia ella, són d'alta gamma per arribar doncs a poder assaborir aquestes grans estrelles de Hollywood amb qui ell havia doncs fet amistat, però després també faran doncs un altre, diguéssim, un altre revolt, que és dir, doncs anem a fer un vi que el pugui disfrutar tothom, no només les estrelles, i que per tant es puguin sentir una mica també estrelles, no? I es rebaixen coses més senzilles, amb merlots i altres coses.
Fascina, bé, això
explicarà l'Eva, que el coneix molt millor.
I a més, curiosament, llàstima que ella no hi era, perquè va morir el 96, però l'any 2013 els 4 vins de la col·lecció acaben sent considerats vins de finca a Catalunya, que són els top de Catalunya.
O sigui, el millor,
per tant, 4 dels vins de Jean León, que són els 4 que hi deia inicialment amb aquestes varietats, acaben sent 4 dels 13 o 14 que hi ha actualment, que tampoc són molts. O sigui, que el percentatge de producte, no?, que està com reconegut internacionalment...
Això, jo crec que quan llegeixes la novel·la i vas endinsant en la personalitat de Jean León, de Ceferino Carrión, vas veient que ell era molt així. Un home esponja que absorbia tot el coneixement que hi havia al seu voltant per arribar on ell volia arribar, i per tant, allà on ell no arribava, intentava fer-se acompanyar d'aquells que el podien ajudar, no? Quan ell planteja a una autoritat en la matèria als Estats Units, de la Universitat de Texas, que es diu Maynard Andrew Emmerin, que és un enòleg molt prestigiós, i li diu, jo vull fer un determinat tipus de vi, aquest home l'envia just aquí al Penedès. Jo això ho vaig llegir-ho, i quan arriba aquí, tu abans el citaves, té la sort de conèixer, per mi, un dels grans personatges que és qui l'ha ajudat a fer aquest gran vi, que és en Jaume Rovira. No?, que et va deixar ara fa...
Fa pocs mesos, sí.
Sí, vaig tenir la sort de poder-lo conèixer i em va explicar d'allò de primera mà les aventures i desventures que havien fet amb en Jean León per acabar aconseguint doncs, que aquest vi arribés a ser, com tu deies, un dels més ben considerats, tant els negres com els blancs, perquè un dia parlant amb en Pitu del celler de Can Roca em deia, el blanc, el vinya Gigi, és considerat un dels millors vins blancs que s'han fet a la història.
A la història? Wow.
Sí, ell em deia això. Clar, després suposo que n'ha anat descobrint d'altres, però en el moment, quan jo li vaig demanar que em presentés la novel·la i tot plegat, em deies que és un dels millors 10 vins d'aquests últims anys, per tant, d'aquesta història que portem de fer vi, no? Clar, dius, amb un tio que parteix de zero, que no sap res de vins, però que, en canvi, això, no?, es deixa assessorat, aquest punt, doncs això, no?, d'emprenedoria, de dir, a veure, jo vull fer el millor vi, vull fer una cosa excel·lent, que tothom me'n parli, què haig de fer, amb qui haig d'anar, amb qui haig de parlar, amb qui m'haig d'empaltar, mai també hem dit, no?, per poder fer una cosa així. I era aquest personatge, no?
És al·lucinant. Vull
és
dir,
fascinant.
És que no m'estranya, Martí, de debò, que t'hagi atrapat tant, perquè és veritat, no?
O sigui... Home, és que a veure, quan tu un dia et diuen, mira, jo en 30 segons explicaré la història que hi ha darrere d'aquest vi, perquè m'apuntava abans l'Eva, tots els cellers tenen una història, però aquest té una història que va més enllà, no? I et diuen, no, és que aquest home, no?, va marxar de Santander, però se'ls va cremar la casa, que dius, ja comencem.
Ja, sí, la història comença...
Ja comença una mica tràgica, sí.
Ja és un punt... Sí, però i un punt èpic, no?
Totalment.
Diguem, tota la mainada cap a Barcelona. Arriben aquí, se li mor el pare i el germà en una història que ja llegireu a la novel·la. Com que és un tio allò, xau palante, que deia en aquella època, doncs caminant, no fent autostop, no, caminant, se'n va cap a França, on sap que allà podrà embarcar-se cap a la terra on li podran oferir els seus somnis. Un somnis que sap que haurà de pencar i haurà de treballar. I arriba allà i coneix aquest i coneix l'altre, i quan aquest i l'altre et diuen Frank Sinatra, Marilyn Monroe, jo què sé, James Dean, amb qui obre un restaurant, després es farà amic de Ronald Reagan, que arribarà a ser president dels Estats Units, i que el seu vi se servirà el dia que Ronald Reagan arriba als Estats Units com a president. Dius, bueno, ja, alto, pareu màquins, ja, qui és aquest tio?
Qui és aquest tio? Qui és aquest senyor? Clar, sí.
Vols tenir, evidentment, la possibilitat d'indagar, de desbrinar, d'informar-te, de documentar, per després vestir, en el meu cas, una novel·la que més o menys expliqui el moment més àlgid d'aquesta vida, no? Que són aquests anys, des de l'any 49 que ell se'n va, fins l'any 81 que ell arriba a dalt de tot, diguéssim, això, no? Entrant a la Casa Blanca amb el seu vi.
Amb el seu vi, sí senyor. No hem parlat del nom del restaurant, que és l'Escala. De fet, l'Escala és un dels noms que ell després agafa, una per posar-li el nom a la vinya que compra el Penedès cap als 60, i després utilitza també noms, doncs, Vinya Gigi, com deia ara el Martí, que és el nom de la filla, que és el que dona nom al Chardonnay, i llavors crec que és l'Avre, a veure si ho dic bé, que vindria a ser el port des d'on surt cap als Estats Units.
Exacte.
I me'n deixo un...
Deixes Palau.
Palau, exacte.
En referència al Palau de Santander, la seva terra natal, diguéssim, d'on va haver de marxar després de l'incendi que deixa calcinat el casc antic on ells vivien. No? Són aquests quatre vins referents, no?, que m'han ensenyat els de Torres, no?, que són allò, marca de la casa. Però després, clar, n'hi ha d'altres que vas descobrint, no?, com el 3055, que també té una història al darrere, perquè és el número de la llicència de taxi que ell es compra a Nova York i que la farà servir a Los Angeles, i que això li permetrà fer carreres per tota la zona de les majors, on hi havia la Universal, la Paramount, la Metro-Goldwyn-Mayer, i allà és on també coneix, de casualitat, un personatge que es deia Francis Albert Sinatra, la veu, que li obre les portes a tot aquell Hollywood, no?, i que, vaja, vas veient que sí, que era un home que tenia sort, però perquè també se l'ha treballat.
Perquè se l'havia treballat, no?, que és el que tu dius, Martí, no? Vull dir que no és tot a deixar-ho a la sort, no?, sinó que hi ha una feinada al darrere i que creu en aquest somni.
Exacte. Jo crec que la sort t'ha d'enganxar, com sempre, pel tros. És a dir, t'ha de trobar per allà al mig, senti,
no? O sigui, ja has de ser-hi.
Sí. És que si no hi ets, difícilment la sort et trucarà a les portes de casa. Ja sol passar, però és un entre un milió, no? Llavors, també és veritat que amb ell la mala sort el va perseguir. I jo moltes vegades ho explicava quan feien presentacions de novel·les. Se li mor el pare i el germà, que per ell eren un referent. I després, amics que va fent pel camí se'ls hi van morint. Recordem que se li mor James Dean, se li mor Marilyn Monroe, se li morirà el president John Fitzgerald Kennedy, amb qui tinc entès, per tot el que vaig llegir, que també havien fet i havien trobat una molt bona amistat. Vull dir que tota una colla de persones al seu voltant també el van deixant. Llavors, bueno, tanta sort tampoc no la tenia, no? També acaba malament amb la seva dona. Vull dir que, bueno, tampoc no és or tot el callu, no? Una mica com aquell Hollywood dels anys 70.
Exactament.
Mira, fem una cosa, acomiadem a la Eva Vicens, que has de marxar, Eva.
Sí.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. I a més, esteu molt ben acompanyats amb el Martí, que us acabarà de... Sense fer spoilers, no? Els acabarà d'explicar la gran història d'aquest senyor. I sobretot, disfruteu-los. I si teniu la sort d'agafar llibre i vins, feu, que és
Mira,
una bona idea.
I abans d'acomiadar-te, Eva, vi o escumós de Gel León que ens recomanaries per brindar avui amb el programa 400.
L'escala,
eh?
Sisplau.
Fantàstic.
Sí.
O sigui, el Martí Girell diu que també, eh?
Vinga,
tu també t'hi apuntes, eh, Martí?
Sí.
Molt bé, doncs, Eva, va, fins la setmana que ve. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, Eva.
I nosaltres aquí, que seguim parlant amb el Martí Gironell, periodista i novel·lista, autor de La força del destí, estem redescobrint la figura interessantíssima de Gel León, que jo no sé, Martí, perquè aquest glamour de Hollywood que destila el celler Gel León del Penedès, o sigui, tu hi has estat, no? Entenc, i segurament, no?, és aquesta marca, no?, de Gel León.
Sí, a veure, pensa que quan jo els vaig explicar que volia fer la novel·la de Gel León, em van dir, bé, tothom sempre ens diu el mateix quan sent aquesta història, no? Perquè és el que tu dius, està plena de glamour, quan sents aquests noms ja de seguida se t'enimban els ulls i se t'obren i tot plegat. Diu, però ningú mai ha fet res, tret d'un documental que va fer un realitzador català, justament, que es diu 3055. I llavors, bueno, jo els vaig dir, és que jo la vull fer, aquesta novel·la, perquè hi crec molt,
sí.
I ja us vindré a veure. Llavors, evidentment, vaig anar el celler que tenen allà al Penedès, entre el Pla del Penedès i Torre Lavit. Vaig tenir moltes converses amb en Jaume Rovira, precisament sobre vi, perquè, clar, dius, al capdavall estàs parlant d'un home que s'ha fet conegut perquè ha creat la seva pròpia marca de vi a partir, això que dèiem, del no-res, i, per tant, m'interessava explicar també tota aquesta vessant, no? I llavors sí, hi vaig anar moltes vegades, vam fer alguna presentació fins i tot allà, evidentment, i ha sigut sempre un viatge que, sempre que he pogut, ara que ho deia l'Eva, m'he fet acompanyar dels vins de Jean León, o sigui, en presentacions a llibreries, a biblioteques, altres activitats que hem muntat. Clar, ha sigut un maridatge perfecte poder explicar la història de Jean León i que després les persones que t'escolten puguin tastar el producte que va elaborar aquell home i que surt de la novel·la i que, en certa manera, també és coprotagonista de la història, no? I és rodó el maridatge.
Per cert, Martí, qui és l'estil Chester?
Home, l'estil Chester l'han de descobrir els lectors quan entrin en aquesta novel·la i puguin veure com... I redescobreixin també, o descobreixin, l'home que feia la major part de les lletres de Frank Sinatra, i que Chester era un personatge que descobrireu quan a la nit de Hollywood Jean León es deixava seduir també, doncs, per aquest ambient i anava a les festes que es feien a casa precisament d'aquest músic, que era la mà dreta de Frank Sinatra, que l'acull quan el deixa reiterades vegades a Wagner, a Frank Sinatra, sí. I de nit, doncs, un cop tancaven el restaurant, perquè hem de recordar que Jean León treballava de cambrer a les nits al Villa Capri, que era el restaurant de Frank Sinatra, doncs se l'emportava de reforç, diguéssim, a les festes que es feien a casa d'aquest músic. I allà ell li ensenya una mica, o li dona les claus, per això es diu l'estil Chester, per intentar bellugar-se per aquest món tan, el que dèiem abans, no?, de les aparences, de la llum i de les estrelles i de tot plegat, precisament per no estrellar-te i per no viure una mentida, no? I, clar, quan ho vaig veure, vaig pensar, ostres, aquest decàleg l'has de fer entrar aquí.
Ho has d'aprofitar, això, clar.
Exacte, perquè entengui quin és el llenguatge que ha de fer servir, que entengui com s'ha de comportar, i ell el va aplicar, jo crec que de pe a pa, se'l sabia de memòria, i això li va permetre fer-se amic de grans estrelles que li confiaven moltes, moltes coses, no? I això, per exemple, Paul Newman ho reconeix en un documental, que en el moment que es mor James Dean, que és un amic comú dels dos, molts dels papers que li oferien a Paul Newman haguessin anat per James Dean, i ell està en xoc perquè ha perdut el seu amic i no ho vol fer-ho, vol deixar-ho, i d'entre la gent que hi ha al seu voltant, en aquest documental ho explica Paul Newman, hi ha Jean León que li diu, no pots deixar-ho, no? Per tant, jo trobo que va ser un personatge,
uau,
amb les seves llums i les seves ombres, però que està bé poder-lo recuperar a través de la novel·la i després, això, amb un glob de vi per acabar-ho de remeditar.
Per remeditar-ho, Ángel Ceferino Carrión Madrazo, més conegut com Jean León. Martí, moltíssimes gràcies, de debò, eh?
Gràcies a vosaltres, només faltaria.
Vinga, una abraçada ben forta.
Salut, que vagi bé.
Va de vi amb Eva Vicens. Un podcast de Ràdio Estel.